És la una del migdia.
A continuació us oferim la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Salve, Regina, Mater Misericordiae, Divina,
Ràdio Estel us ha ofert la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
La centralitat necessària de la Bíblia. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, el rector de l'Ateneu Sant Pacià, mossèn Armand Puig, anima a posar la Bíblia al centre de la vida de l'Església amb motiu de la Setmana de la Bíblia i el Diumenge de la Paraula. Us recordem que, a través del nostre setmanari, podeu adquirir la Bíblia popular il·lustrada per Perico Pastor.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Les l'espai on es despertaran els teus sentits.
Del 14 al 18 de desembre, vine amb nosaltres a viure de primera mà els pessebres de Nàpols i Campània, el pessebre jesuïta de Santa Clara, la gruta il·luminada del de l'església de Santa Teresa, les grans figures del pessebre del Gesu, els del Museu de San Martino, els pessebres de la província de Salern. Aquest any descobreix els pessebres napolitans amb el Club Més Amics del 14 al 18 de desembre. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770.
Aquell de vosaltres que no tingui pecat, que tiri la primera pedra.
Joan 8:7. Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Molt bon dia i benvinguts a Del Camp a Taula. Avui dissabte, 12 de novembre. En el nou govern de l'Estat, el president Mariano Rajoy ha decidit seguir apostant per Isabel García Tejerina al capdavant del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. Aquesta i era secretari general quan va rellevar a Miguel Arias Cañete al capdavant del Ministeri, motiu pel qual ja fa temps que dura aquesta aposta continuista a la cartera d'Agricultura i Pesca. Per tant, estem parlant de continuïtat i d'algú que coneix en profunditat el sector. Ara bé, després d'estar gairebé un any en funcions al front del Ministeri, ara cal que ell i el seu equip comencin a afrontar de manera immediata els nombrosos reptes que tenen per davant els sectors agrari i pesquer espanyols. Temes com revertir la continuada pèrdua de renda dels agricultors i ramaders en els últims anys, oferir una major dotació pressupostària per al PDR català, fer una aposta clara pel relleu generacional, negociar a Brussel·les una millor PAC, etc. Aquests són alguns dels molts temes que estan pendents i que el sector espera que resolgui. Ministre, ara cal posar-se les piles i treballar per i amb el sector, colze a colze.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
S'acaba de celebrar una nova edició, la 18a, de la jornada del boví de carn d'Alcarràs. Enguany, el tema central ha estat el canvi climàtic i la seva afectació al sector agrari en general i al ramader en particular. Un dels ponents de la jornada ha estat la cap de l'àrea del temps de Televisió Espanyola, la catalana Mònica López, a qui tenim a l'altre costat del telèfon. Bon dia, senyora López, i moltes gràcies per haver-nos atès.
Bon dia, però senyora, no, sisplau.
Ja, però és que jo haig de dir senyor i senyora, ja ho sé, Mònica. Però haig de guardar les formes. Què ens pots dir del canvi climàtic? Quan serà efectiu i des de quan s'està produint? Perquè fa molt temps que en parlem, però bueno, ja sembla com una cosa, parlar del canvi climàtic és dir, bueno, els que no en sabem, ja diem, mira, és que això és el canvi climàtic. Ja. Que faci calor ara és el canvi climàtic, però tu almenys tens gràfiques, estadístiques, ho has estudiat i saps una mica de què va això, no? Podries explicar una mica... Segur que molts dels nostres oients ja ho saben perquè et senten per televisió, però bueno, ja que tinc aquí, haig d'aprofitar per fer-te aquesta pregunta, no?
A veure, el canvi climàtic està relacionat amb l'escalfament del planeta, ¿vale? L'escalfament del planeta és un fenomen que s'està produint, que ja és evident, que hi ha dades que ho demostren que des de la revolució industrial, des de que es va començar a emetre quantitats molt elevades de gasos d'efecte hivernacle, l'efecte hivernacle, que de fet és el que fa possible la vida, no? Que permet que la temperatura durant la nit no caigui de forma dràstica, sinó que es mantingui la temperatura mitjana de la Terra en uns 15 graus, no? Que faci que sigui habitable. Aquests gasos els hem incrementat d'una forma forçada, no? Cremant combustibles fòssils, i això està provocant, doncs, que la temperatura del planeta pugi. Aquesta pujada de temperatura es tenen dades de registre, termòmetres, no? que ens diu que està pujant i que, a més, aquesta pujada s'ha accelerat en les darreres dècades. En general, a la península Ibèrica s'ha notat un increment de la temperatura. Les dades de la península Ibèrica corroboren aquesta pujada de temperatures que s'està produint a nivell global. I, per exemple, també s'ha detectat, amb alguns estudis que s'han fet darrerament, un canvi, per exemple, en la estacionalitat de la precipitació. Això vol dir que hi ha molts llocs del centre i est de la península Ibèrica, sobretot zones interiors, on històricament plovia a la primavera, no? L'estació més plujosa era la de la primavera, i ara aquesta estacionalitat ha canviat, i en totes aquestes zones la pluja és a tardor, per exemple. Per tant,
segueix
els canvis ja s'han produït.
Però segueix plovent. O sigui, com a mínim, sí. Això que, la sensació aquesta que ens dona de que plou menys no és així, sinó que va canviant.
A veure, la sequera és una de les característiques del clima mediterrani. O sigui, els períodes secs és una de les característiques del nostre clima. Això ha passat sempre i continuarà passant. El que passa que les projeccions de canvi climàtic el que diuen és que en el futur, en els propers anys, aquests períodes secs seran més llargs. No tindrem, o sigui, els períodes secs que habitualment poden tenir una freqüència de X anys, de 2, 3, 4 anys, probablement seran períodes més llargs. El que està passant ara, aquests anys, que sobretot el Mediterrani no està plovent, s'està produint perquè totes les borrasques que normalment circulen d'oest a est, circulen com més pel nord d'Europa, estan quedant-se molt a l'oest de la península Ibèrica i baixen una mica de latitud. I la posició de la borrasca allà, al Mediterrani, no pillem res.
No arriba, no arriba. I la gent, els telespectadors, et fan moltes preguntes del canvi climàtic o fan més d'altres temes? O sembla allò... És que jo crec que és una cosa de cultura nostra, mediterrània o espanyola, de que, bueno, les coses això... Ho tenim allà, no? Arribarà i d'això... I... M'entens? O sigui, ens preocupa més el dia a dia que...
Bé, jo penso que ja no és tant de cultura mediterrània, és una mica... És del ser humà, que som una mica així, no?
Sí. Però nosaltres més,
Que em sembla que només ens hem de preocupar-lo pel que ens passa a nosaltres, no? Demà, no? Avui,
sí,
demà.
Sí.
I és veritat que quan parlem de canvi climàtic, com que parlem de períodes llargs, no? Parlem de dècades, parlem del 2050, parlem del 2020, no? Sembla que tot és molt enllà. El 2050 dius, fas números i dius el 2050, jo probablement ja no estaré viu, no? És com una mica...
Sí.
Però...
O fins i tot el 2100, parlaven de que el Delta de l'Ebre, el conreu de l'arròs, un estudi que hi ha de l'IRTA, a finals d'aquest segle, no? Doncs que... Haurà pujat, em sembla, el nivell i la collita es reduirà un 20% o una cosa així, no?
Sí, home, jo de les exactes...
Però què, dius el 2100?
Clar, jo de les exactes no et podria dir,
no.
Però sí que és veritat que la pujada del nivell del mar, una de les conseqüències més directes en el món agrícola és en el cultiu d'arròs, perquè
sí.
L'aigua del mar entrarà més a dins. Però, mira, això a Catalunya... potser ens agafa més enllà, però hi ha llocs de Canadà, per exemple, on el nivell del mar, l'augment del nivell del mar que ja s'ha produït, ja està fent que hi hagi zones on abans es feia arròs i ja no se'n pot fer. Per tant, o sigui, els canvis arribaran a tot arreu, a uns llocs serà a menor mesura, a uns altres a major mesura, però en qualsevol cas, jo penso que en general tots tenim... si vols, l'obligació de pensar en el futur, no? I pensar, jo tinc filles petites, i jo penso en elles, i penso, o sigui, en pensar en termes individuals, no? Jo penso que no té cap sentit. Vivim en societat, i per tant, hem de pensar en termes, això, en termes socials, formem part d'un conjunt, o sigui, sols no som res. Llavors hem de pensar en aquest conjunt, i aquest conjunt de població té un futur, i el futur de, jo penso, jo personalment, el futur de la societat, del món, de la gent, bueno, si també depèn de mi, també és una cosa meva, tot i que jo no ho visqui, saps?
Sí, el que passa que sembla que no s'hagin pres les mesures adequades quan s'havien de prendre, però està molt bé lo de París, tots aplaudint i tot, de l'any passat, que va semblar molt maco, però jo el primer que vaig fer des del punt de vista com a periodista, no?, que segueix el tema agrari i tal, dic, ha quedat molt bé. La foto ha quedat molt maca. La meva sensació, no sé si després els que toqueu més el tema al dia a dia, realment les mesures que es van dir que es prendrien, o ara a Casablanca, són realment efectives. Però clar, potser arribem tard, no?
Sí, home, el que hauríem de fer fet abans, això és evident.
Ah.
Sí, això és evident. Però també et dic que el que tampoc podem fer és, com que no ho hem fet abans,
ja, ja.
Doncs, mala suerte, saps què vull dir? O sigui, a veure, aquestes coses són com són. Llavors, s'hauria de fer abans? Bueno, s'hauria de fer abans, però ara toca, igualment toca actuar.
I, per exemple, per actuar dins el sector agrícola, per exemple, després parlarem del ramader, seguidament, però a l'agrícola, què es pot fer per prendre mesures contra aquest canvi climàtic en zones, o, què és, canviar de conreu? Però, clar, canviar de conreu, en parlàvem, per exemple, de que en zones del Pirineu català, clar, jo parlo més local, tu la visió la tens més del que és Espanya, no? Perquè al fer el temps i tot... No, però... Bueno, per la teva zona, per on ets tu, per la Seu d'Urgell, que, que hi havien hagut vinyes, moltes vinyes, amb l'època, abans de la filoxera, doncs sembla que diuen de traslladar, per exemple, el correu de vinyes amb el canvi climàtic cap a aquella zona, per exemple. És, m'ho comentava...
Això ja hi ha gent que ho està fent, eh? O sigui, això no és... O sigui, pensa, ja hi ha gent que està fent... Que està fent... està conreant vinya...
Sí, Costers del Segre està pujant Pirineu, ja molt cap a dalt, sí, sí, ja està pujant molt cap a dalt, sí.
I a mi em consta que hi ha grans vinaters que estan comprant terrenys a muntanya...
Però oliveres, per exemple, es podria fer? Però clar, és que això no són d'un any per l'altre.
És a futur, és una inversió a futur.
Ja, però amb el que dèiem abans, com som la gent, dir, hòstia, vaig a plantar oliveres i jo què sé si d'aquí 20 anys em donaran rendiment... Doncs a la Cerdanya o a la Seu.
Ja, jo t'entenc, però penso que, o sigui, els grans empresaris, o sigui, si ens posem així, els grans empresaris ho saben fer, això. I penso que en el món empresarial estan veient que, bueno, els escenaris de futur s'hi hauran d'adaptar i hauran d'intentar aprofitar aquests escenaris de futur de la millor manera possible. Mira, sí, perquè, tu em deies que es pot fer, no?
Sí, sí, perquè això dels empresaris, justament ho vas dir la jornada, que fins ara semblava que tothom parlava de canvi climàtic, però sembla que no havia arribat a les empreses.
Sí, sembla
ho
que
ningú perquè
ho sàpiga
la gent que tu em parlaves d'aquest tema, justament.
Sí.
Els hi fas fer veure, també, no?, aquest tema.
Sí, perquè sincerament, jo penso... Que fins ara el tema del canvi climàtic n'havíem parlat en termes de la ciutadania, no? De la gent del carrer, del que havíem de fer nosaltres. No? I sí que és veritat que la sensació que tenia tothom, i que té tothom, i que tenim tothom, és de, ostres, escolta'm, els polítics no s'han posat d'acord. Els empresaris de grans empreses continuen emetent i continuen fent, no?, la seva. I ara nosaltres hem de reduir, jo haig de reduir casa meva, saps? O sigui, i la posició de la gent és una mica aquesta, no? Escolta'm, jo ara haig de reduir casa meva si vosaltres no ho feu, Llavors jo penso, personalment, que el món empresarial es posi les piles, tot i que sempre que dius això, algú diu, ho fan tard, i jo dic, sí, però vaja, estem on estem,
Val?
O sigui, planyir-nos del que ha passat tampoc val la pena, tampoc ens serveix de res.
No, l'important és que ho facin, perquè si no ho fan, sempre lamentant-se, al final no ho farem. Clar,
evidentment. Però el fet és que ara, el món empresarial s'està posant les piles. Llavors, el que el món empresarial es posi les piles és molt interessant i fins i tot jo els deia que jo penso que hauria d'arribar a ser inspirador. Inspirador per la gent del carrer. Perquè si els senyors que estan allà, no?, i que han d'invertir diners i que han de fer esforços, els fan, jo també penso que això és una font d'inspiració, si vols dir-li d'una altra manera, no?, un exemple per la gent, per cadascú al carrer. Tots hem de fer la nostra feina. Els empresaris han de fer la seva, nosaltres com a ciutadans hem de fer la nostra, i els polítics han de fer la seva. O sigui, aquí hi ha tres papers fonamentals, i tothom té el seu paper, i tothom té la seva responsabilitat. I no podem pensar que com els altres tenen més que nosaltres no hem de fer res. Saps què vull dir? Jo, mira, sempre dic que els consumidors d'aquests productes que fan els empresaris som nosaltres.
Sí, evidentment.
O sigui...
Hi ha alguna cosa a dir, hauríem...
És allò de la llei de l'oferta i la demanda, la base del capitalisme. Nosaltres som la demanda,
Sí, sí. Parlàvem, sí, et deia, bueno, havíem parlat del sector agrícola, el sector ramader, perquè, clar, amb aquests canvis aquest augment de la temperatura pot afectar les espècies, no? I suposo que s'haurà de buscar les que aguantin unes temperatures superiors. Suposo que dins no sé, ara està parlant pensant en el bacú de camp, que és el que vam veure, bueno, vam parlar l'altre dia, no?
Sí, la veritat és que en el món de la ramaderia, dels animals, hi ha diferents factors a tenir en compte. Una, el que deies tu, no? L'espècie com a tal. L'espècie com a tal, que el més interessant serà intentar trobar espècies que siguin doncs, més resistents als nous escenaris. D'una altra banda, és tot el tema de la producció de l'alimentació, no? Si l'animal és l'animal que està al camp, no?, el pastoreig, doncs, bueno, l'escenari del camp canviarà també. Com que canviaran les precipitacions, canviaran les temperatures, doncs l'alimentació d'aquells animals serà diferent. Per tant, s'hauran d'adaptar a aquest nou escenari. Després hi ha tot el tema de la producció de pinso. La producció de pinso també es veurà afectada per aquests canvis, no? Perquè la producció de pinso és agrícola i el món agrícola es veurà afectat per aquests canvis.
A més, per exemple, a Catalunya, que som deficitaris, i ens ve molt de fora, pel port de Tarragona, vull dir, per fer el pinso, vull dir, del cereal. Clar. Vull dir, que al final, encara que ens sembla que en produïm molt, per la cabana ramadera que tenim, ho dic, perquè Catalunya, així com a la resta de l'Estat, és més agrícola que ramadera, Catalunya és més ramadera que agrícola. Tot i que ho és, eh? Llavors, clar, ens passa això, no?, per exemple, amb el tema dels pinsos, que molta part d'aquest cereal ens ve de fora, no? I també, clar, com que el canvi climàtic és global, doncs també ens afectarà, no?
Vull dir... Clar, ens afectarà en la qualitat d'aquest pinso, en el preu d'aquest pinso, en d'on ve aquest pinso, o sigui, evidentment, tot això afectarà. I després hi ha un factor que també s'ha de tenir molt en compte amb el món ramader, que són les malalties, que això els hi vaig explicar també al Carràs, perquè hi ha una cosa que són els vectors de propagació de les malalties, que té a veure, bàsicament, amb la supervivència del virus i la bactèria, o fins i tot dels portadors, no?, del mosquit que pica l'animal i que és el portador del virus. Sí. La supervivència dels microorganismes, dels insectes, de tot plegat, té a veure amb les condicions climàtiques. Per tant, si la temperatura puja, pot haver-hi espècies de tipus de virus, tipus de bacteris, tipus de malalties, en definitiva, tipus de mosquits, que ara no sobreviuen a la península Ibèrica i que sí que ho facin en el futur. Per tant, també el sector ramader haurà d'estar molt atent a això, haurà d'estar molt atent a aquesta possibilitat de que hi hagi noves malalties que afectin el seu bestiar.
Doncs fem una petita pausa i tot seguit continuem parlant amb la Mònica López d'aquest tema tan interessant del canvi climàtic i també, aprofitant que la tenim aquí, doncs una mica que ens parli de la meteorologia que dona a la televisió una mica també a les inquietuds que hi ha per part del sector agrari vers vosaltres.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Continuem parlant amb la cap de l'àrea del temps de Televisió Espanyola, la Mònica López. Ara hem parlat de canvi climàtic i el que volia demanar una mica, tu que estàs cada dia donant la informació del temps, teniu en compte molt, suposo que has de tenir en compte molts sectors, però sobretot l'agrari i el pesquer, que estan molt pendents perquè clar, són sectors que depenen molt de la meteorologia. Vosaltres tenim molt en compte a l'hora de donar la informació a aquests sectors i lligat amb això, contra les pedregades, es pot fer alguna cosa a part de posar xarxes? Perquè, clar, et venen i de cop la collita te la destrossen, o una part de la collita.
Ja. Yeah. Home, fer coses contra la pedra o les pedregades és complicat. Jo desconec, si em preguntes pel tema de les avionetes, que és per on vas...
No, bueno, desconec, també hi havia més antiga encara, que deia que s'hi estirava com un coet, no? Bueno, un coet, un tipus petard.
Sí, sí, sí. La veritat és que nosaltres, o sigui, és una pregunta, la modificació del clima és una pregunta que fa molta gent i que ara mateix jo no tinc resposta. O sigui, és una dèria, si vols, que molta gent comparteix, sí. és un fenomen que molta gent diu que ocorre, no? que es bombardegen les tempestes amb avionetes, que s'hi tira iodur de plata i de més, i que trenca...
Bueno, és que hem vist moltes pel·lícules americanes.
No sé què dir-te. O sigui, a veure, la pràctica del cremar el iodur de plata s'ha fet tota la vida. Sí. O sigui, hi havia cremadors a nivell de terra. O sigui, això són pràctiques que ja dic... O sigui, ni està comprovada la seva eficàcia respecte del tema de la pedra, ni està comprovat el fet de que pugui modificar i que no plogui, quan plogui menys, quan es fa. Per tant, ja et dic, és un tema que jo no sé, jo no et podria dir si és veritat, si no ho és, però sí que em consta que hi ha molta gent que en parla i que últimament està tothom, com que hi ha sequera, està tothom molt susceptible amb,
sí,
amb el tema. També,
sí.
El que sí que és veritat...
És que passa això, que no plou, ja. T'està perjudicant la collita, per entendre. Jo estic pensant amb la fruita, per exemple, a Lleida, o els cereals cap al juny, juliol, cap a aquella època, en què estan per la collita, tenen sequera, per tant, ha minvat la producció, i a sobre els hi cau pedra amb les plantacions fruiteres, no? Llavors, és el que es diria plou sobre mullat, no? Per dir-ho així una mica, definir-ho que passa, no? No, clar. era això, simplement...
Sí, és normal.
No, llavors, això que et deia...
Que no sé què dir-te, però sí que sé que hi ha molts països al món que tenen assignacions milionàries a programes de modificació del clima.
Ja, però, bueno, tot això és...
Modificació del temps. O
sigui, sí, però tot això és dolent. Tot el que s'hi modifica, penso jo.
És un control d'una cosa que fins ara no era controlable.
Ja. I sobre això que et deia, de si teniu molt en compte a l'hora de la informació al sector agrari i pesquer, i si teniu col·laboració amb les fotos que envien també pagesos i ramaders, o són més gent
no,
que agrada més la meteorologia?
Hi ha molta gent del camp, Hi ha molta gent del camp que es dedica a això, que ho fa i que ens envien imatges, i de fet la majoria de les grans fotos són d'això, de gent que es dedica a observar molt el cel, no? Que la seva activitat depèn del cel, i que són els que ràpidament capten, no? L'arribada d'una nuvolada, un arbre de Sant Martí...
Perquè en rebeu moltes al dia, i com se seleccionen? Perquè...
Rebem centenars de mails cada dia i se seleccionen mirant-les una a una.
És una feinada,
La veritat és que sí, La gent pensa que no, i la veritat és que no hi ha correu electrònic que se'n vagi a la basura sense obrir. Les mirem tots.
És que al final també està amb la qualitat del programa, o sigui, donar les millors imatges...
I tant.
Sí. Vull dir que reverteix en vosaltres,
Hi ha dies que hi ha fotografies que són espectaculars, o sigui, hi ha dies que veus fotos i dius, mare meva...
Com ho fas tu, que ho dones tan gros, i tot i que la pantalla de televisió és el que és, però són espectaculars, perquè, clar, es veuen tan grans, tan grosses, i és realment són espectaculars. Almenys la meva sensació. El vostre espai em vas dir que dura uns 10 minuts. Jo és que perdo el temps, perquè, o sigui, perdo la noció del temps, perdó. Mm-hmm. En el sentit de que, clar, t'escolto, i tu que vas una miqueta ràpid, però bé, vull dir, no és en plan crítica, sinó que dius, aquesta dona ha parlat molt, ha explicat moltíssimes coses, ara assimilar tota aquesta informació costa, a vegades. I per pair-ho, vosaltres, els 10 minuts, és que doni-do la quantitat d'informació que doneu.
Ja, és una de les formes, és una de les nostres... de les nostres formes, eh?
Bueno, possiblement aquesta forma és la que t'ha donat el Premi Ondas a la millor presentadora, que bueno, has recollit recentment, per la innovació del format, o sigui, segons el jurat, era per la informació del format d'informació meteorològica, la teva capacitat de transformació d'aquest contingut en registre d'interès i atreure la curiositat dels telespectadors utilitzant eines televisives diferents.
Sí.
Això ha sigut el resum. I quina valoració fas d'aquest guardó?
Home, la veritat és que és un gran guardó.
No, clar, vull dir, tenir el cavallet sembla que per un sí, professional d'això és el... Però a més t'ho han donat, clar, perquè anys enrere semblava com a presentadora, no?, diguem, d'un espai. Clar, la informació meteorològica que es donava era com, bueno, un afegitó a l'altre, i ara té la seva pròpia personalitat d'aquest espai, no?
Sí, potser sí, potser, no sé, li hem donat una mica la volta, no? La veritat és que a Televisió Espanyola sempre, una de les característiques sempre ha estat el rigor, no? Sempre la previsió és el que més pes té i sí, sempre s'ha fet amb això, amb molt de rigor. I el que vam fer amb la meva arribada va ser intentar... mantenim sempre aquest rigor i intentar canviar una mica el llenguatge, no? I ha estat una mica el canvi. Canviar el llenguatge, utilitzar llenguatge, paraules com més fàcilment entendibles, no? La gent, que la gent entengui que això, que plorar. L'altre dia a Twitter va fer gràcia un company de la ràdio que deia lo que oigo los medios de comunicación, la nieve parece que va a hacer acto de presencia, lo que antes sería puede nevar, ¿no?
Sí.
No, és que intentem això, no sí, utilitzar sí, aquest tipus de, no, la nieve va a hacer acto de presencia, sinó que puede nevar, ¿no? Que és molt més senzill perquè la gent ho entengui.
Però
hem utilitzat també gràfics, no? Formes gràfiques per ensenyar-ho a la gent, no? Perquè
i també tu visualment, o sigui, jo crec que ajuda tot, els gràfics, les fotografies, aquesta informació més planera,
no,
el que dius, que ha canviat, i també el veure que hi ha una persona que no és allò que veies abans, que semblava un ninot, el temps normalment, que inclús senyalant amb un pal d'això, sinó que actues, interactues pel propi plató com un element més, o sigui, que jugues amb els altres, no sé si em sé explicar, eh?
Mm-hmm.
Vull dir que ets algú més, no? Potser tot,
sí,
tot ajuda, no?
Sí. Suposo que és una forma, això, és una forma, bueno, és millorar la comunicació. O sigui, al final és una qüestió de comunicació. O sigui, al final és tenir en compte, doncs, que tu tens un interlocutor, que és el telespectador, amb el qual has d'establir una comunicació. La comunicació s'estableix parlant el seu mateix llenguatge, permetent que et contesti, no? Això, aquest diàleg es produeix, doncs, per exemple, a través de les fotografies o de Twitter, que la gent ens envia comentaris, coses d'aquestes, i establint una mica de diàleg, i després això, utilitzant recursos gràfics, no?, que et permetin ensenyar amb colors, si vols, allò que expliques, no?, allò que tu intentes explicar.
Doncs agraïm a la Mònica López, perquè tu tens 10 minuts, jo no tinc una mica més, però tampoc gaires més, que ens hagi parlat de canvi climàtic i altres temes relacionats amb la meteorologia. Ha estat un plaer tenir-te aquí.
Igualment.
I reitero que moltes felicitats pel premi aquest, Premi Ondas.
Mm. Moltes gràcies.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
Toni Xuclà presenta De poetes, cançonetes.
Ja ha arribat la tardor, vestida de groc i marró. Cauen branques, cauen fulles que després trepitgem tots.
La poesia catalana cantada per als nens i nenes. Un recopilatori per escoltar en família, que converteix en cançons els poemes infantils de Joan Brossa, Enric Casasses, Martí i Pol, Pere IV i molts més.
La calor, vent i pluja se l'han endut. Nit nits més llargues, més silenci, flaires que recordem tots.
De poetes, cançonetes, el nou disc de Toni Xuclà.
De groc i marró, cauen branques, cauen fulles que després trepitgem tots.
Del camp a taula. L'actualitat.
A l'edició d'aquest any, els guardons de la pesca catalana que atorga anualment el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació han estat reconegudes amb la medalla de la pesca catalana 2016 Carmeta Barberà, Isabel Comí i Maribel Cera en reconeixement a la presència de la dona en el sector pesquer. Carmeta Barberà de Roses ha treballat tota la vida a les activitats en terra com a xarxaire i en l'actualitat transmet aquest ofici a les noves generacions. Isabel Comí és neta, filla, dona i mare de pescadors i armadora del port d'Arenys de Mar. I Maribel Cera és marinera en actiu de la barca Biznago del port de Sant Carles de la Ràpita. Amb aquest premi es posa en valor el paper de la dona, sobretot l'especial iniciativa i habilitat que sovint ha estat poc visible en el desenvolupament de l'activitat tradicional i el seu esforç per diversificar l'economia i les activitats del nucli familiar, per buscar també alternatives i una gestió acurada quan l'economia s'enfrontava a una crisi. També s'ha concedit la medalla de la pesca catalana 2016 a Miquel Martí, director del Museu de la Pesca des del 1991 i de la Fundació Privada Pro Mediterrània per l'estudi, la conservació i la difusió del patrimoni marítim des de la seva creació el 2004. Pel que fa a la placa de la pesca catalana 2016, se n'han concedit dues, una a Repsol i l'altra al programa Meteo Mauri de Catalunya Ràdio. El Departament d'Agricultura ha consensuat amb els representants de la Comissió Tècnica del Pla de Lluita contra el Cargol Poma per la pròxima campanya, que entrarà en vigor de manera immediata per al període comprès entre el novembre del 2016 i l'octubre del 2017. L'objectiu és contenir i evitar-ne la propagació i dispersió, fet que podria comprometre no només els cultius dels arrossars i el manteniment de la població, sinó també el conjunt dels ecosistemes i la biodiversitat que caracteritzen el delta, que han estat causa de la seva protecció. Les mesures establertes en aquest pla de lluita es finançaran a través del grup creat per la lluita contra el cargol poma al Delta de l'Ebre. Les actuacions d'aquesta campanya tenen un pressupost d'1 milió d'euros, cofinançats pel Departament d'Agricultura i la Unió Europea en el marc del PDR 2014-2020.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Aviram.
A la llotja de Bellpuig, el pollastre broiler groc viu sobre granja s'ha fixat a 1,09 euros al quilo. El broiler groc canal sobre escorxador ha cotitzat a 1,65 euros al quilo. La gallina pesada ha marcat 0,22 euros al quilo. I el gall, 0,18 euros al quilo, repetint els dos preus respecte a la darrera setmana.
Ous.
El preu per dotzina a la categoria XL de més de 73 grams ha cotitzat a la llotja de Bellpuig a 1 euro. A la categoria L de 63 a 73 grams a 0,74 euros. A la M de 53 a 63 grams a 0,66 euros. I a la categoria S menys de 53 grams a 0,46 euros. Tots aquests preus es mantenen en relació a la setmana anterior.
Bequí de carn.
El bequí de carn creuat femella de 180 a 240 quilos per canal s'ha fixat aquesta setmana a Mercabarna i a Mercolleida a 4,19 euros a la categoria E, a 4 euros a la U, a 3,69 euros a la R, a 3,30 euros a la categoria O. Totes les cotitzacions repeteixen respecte a la darrera setmana.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat de 9,20 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna, el de 10,6 a 12 quilos a 8,80 euros al quilo per canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,80 euros al quilo per canal. Tots els preus es mantenen en relació a la setmana anterior. El cabrit ha marcat 12,90 euros, per tant puja 30 cèntims.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,200 grams s'ha fixat a la llotja de Bellpuig a 2,06 euros. Per tant, augmenta 6 cèntims respecte a la darrera setmana.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobanc i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobanc. Compartim horitzons.
El producte.
En aquesta secció que oferim amb la col·laboració de Mercabarna, conversem en primer lloc amb Josep López, del Mercat Central del Peix. Bon dia, Josep, i benvingut de nou al nostre espai.
Bon dia, Isidre.
La pregunta és la de rigor, com sempre. Quins són els peixos que més s'han comercialitzat aquesta setmana i d'on procedien?
Pues aquesta setmana tenim al Mercat Central una bona oferta i un bon preu de tonyina de Canàries, del nord de l'Àfrica i d'Àsia. Tenim l'ajús de palangre del Cantàbric, de Galícia i de Sud-àfrica, l'ajús de ressonament de Galícia, del Cantàbric, de França, de Dinamarca i d'Irlanda. Tenim bona oferta de bonitol de Portugal i el sud peninsular, barat del Cantàbric, de Galícia i Catalunya, saitó de França, d'Itàlia, d'Andalusia, del Cantàbric i del litoral catalano-llevantí. I per acabar, en l'apartat del peix fresc, tenim l'abundant oferta i el bon preu de la sardina, tant del sud com del nord i de les costes catalano-llevantines.
Perdona, et volia fer una pregunta. És tonta i d'això, però és d'ignorant, eh? Ara, quan parles i dius les procedències, no sé, la tonyina, hi ha molta diferència? O amb què es poden diferenciar una tonyina, no sé, has dit, em sembla, del Sud-àfrica? Era, és que ara m'he perdut, però vull dir que les procedències són molt diverses. Hi ha molta diferència entre la mateixa espècie, eh? Vull dir...
Bueno, és que de la mateixa espècie gairebé en diferents llocs no és la mateixa, és la mateixa espècie, però la qualitat de la carn no és la mateixa.
No, vull dir que a l'hora de, per exemple, des del mercat, distribuir-lo al, bueno, als diferents operadors que venen, això es té en compte, suposo, la procedència, i deu influir en el preu, també...
Sí, sí, això influeix molt, també.
O sigui, no, és que ara quan estaves parlant de les procedències, doncs és això, ho he pensat, que mai us ho he preguntat, i és una cosa que sobta, no? Dins el mateix producte, eh? Ja no dic a altres productes. I pel que fa al marisc fresc?
Bueno, doncs aquesta setmana podem recomanar les cloixes cultivades de Portugal, d'Itàlia i sobretot les de Galícia, la rossellona d'Andalusia i d'Itàlia, i per finalitzar també hi ha bon preu del cargol punxenc procedent d'Itàlia.
Doncs gràcies, Josep. Podem dir que hi ha una molt bona oferta aquesta setmana, la previsió és aquesta, i tornem a contactar la propera setmana per saber quin peix i marisc haurà estat el més comercialitzat aquí al Mercat Central del Peix i també la seva procedència.
Faltaria més. Molt bé, Isidre, fins la propera, doncs. Pues.
Tot seguit parlem amb Susana Espuro del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Hola, Susana.
Hola, bon dia, Isidre.
Molt bon dia. Quines són les fruites més comercialitzades i la seva procedència?
Doncs mira, com us dic que sempre al mercat tenim de tot, tant en fruites com hortalisses, però les fruites de tardor són les que ara marquen el ritme de ventes. La pera, la taronja, mandarina, poma, magranes, xirimoies, i encara que ja ha passat la castanyada, els boniatos i les castanyes encara són presents al mercat. I els seus orígens principals, pues, molt variats, Barcelona, Tarragona, Lleida, Saragossa, València, Castelló, una mica de tot tenim.
La gent ja espera aquesta arribada, pel que sé, per casa, eh? De les taronges noves i les mandarines noves, eh?
Sí, 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 sí.
Que ja ara...
Deus... Ja es comencen a veure, eh? Es comencen, però bueno...
Sí, però com sempre explicava el Joan, me'n recordo, perquè com que ja fa anys que fem aquesta secció... Comentava que les primeres, clar, ja les ganes... A sobre que són una mica més cares, perquè, clar, hi ha menys oferta...
Sí.
Tampoc són la... Aviam, les millors... No és que siguin dolentes, però, clar...
No tenen el sabor de quan que... és l'època principal.
El que passa que...
Les mandarines sí que ja les tenim aquí, eh? Les mandarines són d'aquí.
El que passa que la gent som ansiosa i ja volem tenir-les.
Sí, ja ens hem cansat de la fruita d'estiu.
Sí.
I... Després la trobarem a faltar, eh?
Sí, sí, sí.
Que és més variada que la d'hivern.
Sí, bueno. Però bueno, sempre passa això, que sempre ens cansem de tot.
Sí, és veritat.
I pel que fa a les hortalisses?
Pues les hortalisses també, de moment no tenim mancança de cap producte, eh? Tenim de tot, des de tomàquet, enciam, ja comença a venir bona escarola, els tendres, les faves i els pèsols ja es comencen molt poquet, però es comencen a veure... I els orígens, igual que la fruita, molt variada, a tot arreu tenim.
El que passa que ara deies això de que si ens cansem de la fruita... Mm. Jo recordo, sempre ho he dit, quan, bueno, almenys quan era petit, d'això fa molts anys, i al col·le que menjaves, que és que no sortíem, almenys tot el curs, de la poma, la pera i la taronja.
Sí.
I d'aquí no sortíem. Vull dir que ara, inclús, amb les campanyes que es fan i tot a les escoles i de promoció, amb el que feu vosaltres de 5 al dia i tot, bueno, veuen molt... Us vull dir que a vegades, si no es menja més fruita o els nanos no mengen, no és perquè no es facin campanyes i es promocioni la fruita, perquè ja et dic, nosaltres veiem la justa i llavors quan arribava l'estiu la cindria el meló.
Ara fruita, de tota fruita hi ha tot l'any, no? Però potser menjar la fruita que és de temporada és millor pel tema de sabor i de maduració. El que passa és que això ja depèn de cada casa, de l'avi que hi hagi cada casa. Un nen no menja fruita si a casa no hi ha fruita.
Això és evident.
I això ja és cosa dels adults, els nens tenen poc a veure.
Sí, sí, això és evident. Precisament ens volies parlar avui d'una fruita.
Sí.
Ara que parlem de temporada, a mi em porta records, perquè era de les que justament jo menjava per aquesta època de l'any.
Sí.
Digue'ns quina és.
Parlarem de la xirimoia.
A mi m'agradava molt.
A mi també m'agradava
molt. Jo deia que era com un iogurt, per mi, amb pepites negres.
Sí.
Era una manera de dir-ho. A més, era l'època en què també ara menjava la magrana i el palo santo, el caqui, que ara se li diu.
Sí.
I llavors era una època que, bueno, per semblar que era així de transició, dir-ho, de les fruites que menjàvem, encara menjàvem... eren les fruites que es menjaven, no? I per
això
dic...
menys tradicionals, potser.
Sí, però bueno... Era
una miqueta de la fruita tradicional, no?
Però és allò que a mi em porta records, no?
Sí.
I per tant, tot teu, ja pots parlar de la xirimoia.
Pues vinga, a veure. Mira, la xirimoia és originària d'Amèrica tropical.
Uh-huh.
En els Andes peruans i les muntanyes de l'Equador, encara que alguns inclouen també la zona andina de Xile i Colòmbia. Des de la seva zona d'origen es van estendre per Amèrica Central i posteriorment pel Carib, les Açores, les Canàries, Madeira i Àfrica i diferents països dels mediterranis i asiàtics. Espanya va arribar gràcies, com moltes altres fruites i alguna hortalissa, al descobriment d'Amèrica. A veure, la xirimoia es pot conservar durant uns dies quan s'agafa dura. A mesura que va madurant, la pell es fa elàstica i tova. I és llavors, quan està completament tova, és el seu millor moment per al consum. I a partir d'aquest moment deixa de conservar-se bé. Llavors ens hem de donar pressa llavors a l'hora de menjar-la. No l'hem de deixar gaire.
Mm-hmm. Això és veritat, eh?
Sí. Sí, en el moment que ja està en el seu punt, ja no la podem deixar molt.
El problema que té, bueno, que crec que té, és aquest, que has de trobar el punt, perquè un pèl verde tampoc... té el seu punt. Bueno, aviam, jo crec que totes les fruites i... Sobretot les fruites tenen el seu punt, no? El seu...
Sí.
El que passa que a vegades... el gust nostre pues depèn d'aquest procés, no?
Sí.
Per exemple, ara està pensant en el plàtan, no? Que no té res a veure. Hi ha gent que li agrada més madur i a mi potser m'agrada una mica més verd, per entendre'ls.
Sí, però potser aguanta una miqueta més el plàtan, no? La xirimoia, quan ha trobat el seu punt, de seguida ja ens l'hem de menjar.
Sí, perquè una mica passada, per dir-ho d'una manera... No vol dir que estigui malament, però... Passat el seu punt, per entendre'ns, ja no és el mateix, eh?
No,
té aquell punt, perquè el gust ho notes com més agri, no?
Sí, exacte. Sí, és com si s'agriés,
sí.
A veure, com deies, algunes persones les mengem partint de per la meitat i amb ajuda d'una cullera de postre.
Sí, sí.
I les llavors, bueno, com tothom sap, no són comestibles. I el gust de la popa de xirimoia, per algú que no l'hagi tastat encara, és una mica semblant al plàtan, però més suau.
Uh-huh.
I la textura... fa pensar una miqueta a la pera. No sé si estàs d'acord o no.
Sí. Hi ha un moment que té aquell petit granulat que té la pera, sí.
Vale. La xirimoia és aliment rica en vitamines i minerals i destaca pel seu contingut en vitamines A i C. Té fòsfor i calci. És adequada per a persones amb problemes cardíacs, hepàtics o renals. Hi ha gent que també la fa servir en dietes, ja que té, per lo que, encara que pugui semblar el contrari, perquè és dolça, conté poques calories. I és una fruita que és carnosa i resulta fàcil de digerir. Ho té tot perquè no l'hagi tastat.
Ho té tot, perquè amb totes les vitamines que has dit, amb el calci, vull dir que ho té realment tot, no? I inclús, pel que has dit dels ingredients, és bona per totes les edats.
Exacte. És que animem a la gent que no l'ha tastat que la tasti.
Uh-huh.
No?
Sí, sí, no, això...
A mi m'agrada molt.
Això sempre... Sempre des del mercat s'ha de promocionar el consum i de tot això, de tots els aliments. I, bueno, i aquests, que semblen que són nous, perquè que s'han incorporat a la nostra dieta, no és així, no? O sigui, jo
no.
Ja et dic, ho recordo de... No, s'han incorporat altres aliments, però aquest no és dels que podríem dir nous.
Bueno, segurament és una fruita que hi ha molta gent que no l'ha tastat, eh?
No, això segur.
La xirimoia, fins i tot parlàvem abans de la magrana, la xirimoia és més fàcil de menjar, no? És còmode de menjar. Potser la magrana és més com que l'has de pelar, l'has de treure els grans, és més complicat, però la xirimoia, de fet, no, només l'has de partir per la meitat i ja està.
Sí, 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 és diferent.
És diferent, sí.
Doncs gràcies, Susana.
A vosaltres.
I tornem a posar-nos en contacte d'aquí 7 dies per saber més cosetes d'aquí del Mercat Central de Fruites i Hortalisses.
Molt bé, fins la setmana que ve.
Aprofito, ja que estic en aquesta secció del producte i parlem de Mercabarna, per dir que aquesta setmana s'han lliurat els Premis Mercabarna Innova, amb els que aquest gran mercat central vol potenciar la innovació entre les 700 empreses agroalimentàries que estan ubicades en el seu recinte. Entre els treballs seleccionats aquest any destaquen un tomàquet amb el bon sabor mediterrani de sempre que es pot collir també a l'hivern, uns sucs naturals personalitzats per esportistes, embarassades, nens, after party, etc. I uns moniatos que per fer ràpidament al microones, una app on pots trobar tots els productes disponibles a Mercabarna on time, o un flam de fruites. Com veieu, l'oferta és molt variada. I també s'ha lliurat per primera vegada un premi als projectes innovadors en la categoria d'ecològics. I fins aquí la secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
En aquest apartat del plat oferim receptes de temporada que han estat elaborades des del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Mercè, què ens portes avui?
Doncs avui, Isidre, tenim un bacallà amb patates, amb perfum de mel per llepar-se'n els dits. Com hem dit en anteriors ocasions, amb els plats que tenen molt bona pinta.
Sí, sí, realment té molt bona pinta. I quins ingredients necessitarem?
Preneu nota, per 4 persones ens caldran 4 talls de bacallà dessalat d'uns 125 grams cadascun, 400 grams de patates, 4 grans d'all, farina, mel, mig litre d'aigua o brou de peix, 2 culleradetes d'oli, ametlles torrades, julivert picat, sal i una fulla de llorer i, opcionalment, bitxo.
I com elaborarem aquest bacallà?
Molt fàcil. En primer lloc, es pelen les patates i es tallen en làmines no gaire fines, Isidre. Es tallen els alls, a llesques, i es fregeixen en una cassola i quan comencin a tenir això, un color daurat, s'afegeix la farina i la mel. Es fa coure un parell de minuts més. Es mulla amb mig litre d'aigua i es remena perquè no faci grumolls. S'incorporen les patates, el llorer i el bitxo, això és opcional, eh? Es cou a foc molt suau, procurant que no s'enganxi. Quan les patates estiguin gairebé cuites, s'incorpora el bacallà, fent que quedi cobert per la salsa. Es tapa la cassola i s'arrenca el bull. S'aparta el foc i es deixa reposar uns 10 minuts aproximadament, mentre en un morter es fa una picada d'ametlla torrada i julivert picat. I ja està, Isidre. Ah, i en el moment de servir es pot posar un polsim de picada a sobre de cada peça de bacallà. Fins aquí la nostra recepta d'avui.
Bon profit.
Del camp a la taula, els dissabtes a 1 del migdia, a Ràdio Estel.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
El punt cat. L'agenda.
Avui dissabte 12 de novembre realitza Bigues i Riells una jornada en la que s'explicarà què cal fer per incrementar la qualitat de la producció d'aliments. El dia 14 es du a terme a Bellver de Cerdanya una jornada tècnica en la qual es parlarà de la creació de xarxa entre productors, elaboradors i agents turístics del Parc Natural del Cadí-Moixeró. I a Girona, una sobre la introducció a les tècniques de cocció al buit i de cocció a baixa temperatura. Ja dimarts 15 s'efectua al Guaire una jornada sobre els aspectes essencials de comptabilitat i fiscalitat per petits negocis rurals. I a Barcelona una sobre el peix i tot el procés que segueix des de la llotja fins que arriba a la taula del consumidor. Ja el dia 16 de novembre se celebra a les Lloses una jornada sobre la iniciació, l'atracció animal i l'aprofitament dels recursos forestals. I a Balaguer una sobre les tècniques de venda i fidelització de clients per negocis rurals. Ens situem el dijous 17. Vic acull una jornada sobre reglamentació i requisits d'higiene a les elaboracions alimentàries als establiments de turisme rural i de Cerdanyola del Vallès, una on es tractarà el foment de l'accés a la terra per una nova generació d'agricultors ecològics. En aquesta darrera població, Vallesana es debatrà el mateix dia en una jornada si és compatible o no l'ús de la biomassa forestal en entorns periurbans. Divendres 18 de novembre es fa a Barcelona una jornada tècnica en la que es mostraran casos d'èxit de dinamització agroecològica i a Verduna sobre el manteniment d'instal·lacions de rec centrada en la preparació per la hibernació. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que l'Escola Agrària de Masbouver organitza del 14 de novembre al 21 de desembre un curs de producció porcina. Del 14 al 30 de novembre, l'Escola Agrària de l'Empordà realitza a Barcelona un seminari d'especialització i aprofundiment en la seguretat alimentària. Del 14 al 25 de novembre s'efectua a l'Escola Agrària de Manresa un curs sobre l'engreix ecològic de bestiar boví de carn. I ja per acabar, l'Escola Agrària de Targa du a terme del 14 de novembre a l'1 de desembre a la cooperativa d'Ibars d'Urgell un curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. A les seves instal·lacions del 15 al 22 de novembre un curs d'actualització del sistema APPCC i els prerequisits aplicats al sector de l'alimentació animal. A més, es fa en aquesta escola del 17 de novembre al 15 de desembre un curs de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Des d'ahir divendres 11 i fins demà diumenge 13 de novembre, se celebra a Vilanova i la Geltrú la Fira de Novembre, a Vic la Fira de la Muntanya, a Puig-reig, la Fira Comercial de Sant Martí, i a Banyoles, la Fira de Sant Martirià. Demà, diumenge, també finalitza la Festa de la Ratafia de Santa Coloma de Farners, que va començar aquest dijous d'aquesta setmana, dia 10, i que encara es pot visitar durant tot avui i demà. Avui dissabte i demà diumenge es realitza a Salàs de Pallars la Fira de Tardor, i solament demà, a Vilanova de Meià, una nova edició de la Fira de la Perdiu. I del 18 al 20 de novembre es du a terme a Santa Bàrbara la Fira de l'Oli Novell, Cítrics i Comerç, que inclou les jornades gastronòmiques de la cuina de l'oli, i a Balsareny la Fira d'Hivern.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
A Amb les fires, com sempre, finalitzem l'espai d'avui. Tornem la setmana vinent a Del Camp a Taula amb moltes més informacions i entrevistes que estan relacionades amb el sector agrari i agroalimentari, rural, forestal i pesquer de Catalunya. Recordin, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.